Radio Astel.
Carlos es fiesta.
Al Bayona contra la Bajona.
Set minuts i escaig que passen de les 12. Què passa, Carlos Bayona?
Bon dia.
Com estàs?
Molt bon dia.
Aquesta no era la...
Ja veuràs, mira, mira. Han dit alguna cosa de Prime Video. Però tu tens alguna cosa a veure amb una sèrie que s'ha estrenat, Olga Vallejo?
2 de setembre.
2 de setembre.
Ai, jo sabia
el Senyor
això,
dels Anells, Els Anells del Poder.
L'estrena més vista, 25 milions de persones arreu del món. Pots dir alguna cosa sobre...
Sí, si voleu us explico, jo no he vingut a parlar d'això, jo he vingut a fer... Jo avui faig una secció sobre la reina... Sabeu que s'ha mort la reina, no?
Home.
Està tothom parlant d'això. S'ha mort la reina d'Anglaterra.
L'estan passejant.
Avui jo vull fer la meva secció, que la meva secció és sobre la mort de la reina d'Anglaterra
Però tu et sona
algú... I les cançons, el món de la música, que té res a veure la cançó aquesta que esteu posant amb el que jo vull parlar.
Clar, aquesta cançó de...
Que sí, mira, aquesta cançó que està sonant és del Senyor dels Anillos.
Ah, i a tu et sona algú?
El Senyor dels Anells.
Jo
de la nova
sèrie.
Sí, jo vaig currar amb aquesta sèrie. Jo vaig estar amb aquesta sèrie. I si voleu, mira, a més, aquesta cançó té una història xula. Això és una promo del Senyor dels Anillos que fa Amazon... I la veu de la cantant és Megan Richards. Megan Richards és una de la fa de Poppy, és una de les Harfoots, perquè no són hobbits, és una de les Harfoots que apareix a la sèrie. I té molta gràcia perquè aquesta cançó, nosaltres a Nova Zelanda teníem un costum, que ja el tenim amb el J. Bayona, que és anar al karaoke. I vam anar al karaoke amb la Megan, amb la Markela, que és l'altra Harfoot, amb els showrunners. I vam anar al karaoke i, clar, nosaltres sortíem allà. I què fas quan vas al karaoke?
Cantar.
Cantar.
Clar.
Cantar què? Malament. Perquè tu quan vas a un karaoke, a què vas? A cantar malament. Jo em fot molta ràbia la gent que va al karaoke a cantar bé. No?
Bueno, hi ha gent que potser pot cantar bé. Jo només puc cantar malament. Al karaoke
no
i fora del karaoke.
Però això no és veritat.
A més, és de losers. Perquè vas al karaoke a cantar bé. Perquè que no has tingut una altra oportunitat en la teva vida i vas a un karaoke a cantar bé. Doncs bé... Jo perdono a la Megan Richards perquè va sortir ja al karaoke a cantar. Bueno, i va fer una cançó. De sobte estàvem tots amb la boca aberta dient però tu com cantes tan bé? I gràcies a aquesta nit de karaoke on els showrunners van veure a la Megan cantant tan bé, li van oferir cantar aquesta cançó del Senyor de los Anillos. I aquesta és una de les històries curioses que jo us puc contar.
I no ens pots explicar res més.
No, i és que vinc a parlar. Podem posar veritat. La meva primera cançó, si
us plau? És veritat.
Moltes gràcies.
Ara deixarem passar aquesta oportunitat. Bueno, llavors, de què volies
God
parlar avui?
God save the Queen, perquè avui Carlos. Vull parlar de la reina d'Anglaterra, que, com sabeu, ha mort a l'edat de 96 anys. I estem escoltant el God save the Queen, que és la cançó que tothom ha posat a l'Instagram o al seu... Tothom l'ha posat, aquesta cançó, que és una cançó de l'any 1977 que ho va canviar tot, no? Perquè de sobte apareixia un grup de punk que eren els Sex Pistols i tiraven en bala amb la institució més gran d'Anglaterra. És una figura icònica del segle XX i del segle XXI. Estem d'acord amb això, no?
Totalment d'acord.
Estem totalment d'acord, no? Perquè Elizabeth Alexandra Mary, que és com...
És que tenir-te aquí i desaprofitar l'oportunitat de preguntar-se...
Sap greu. O sigui, periodísticament és que t'ho hem de preguntar. Sap greu. Que... Ja
mira
sabem
que m'agrada
aquesta
cançó i al final...
La
cançó
en
i la
bucle.
Megan... Què voleu saber?
A veure,
home,
que...
tot.
Clar, volem saber tot.
A veure, J. Bayona és el director dels dos primers capítols. Sí. Es van estrenar el 2 de setembre, estrena mundial, 25 milions de persones.
No és veritat, això.
Més.
No és veritat.
Ah, no, no, no.
No és veritat. 25 milions de reproduccions.
Clar.
Clar, la reproducció clar, més
això com a mínim és una persona.
Clar.
I la gent no ho veu sol, això. O sigui, no són 25 milions de persones.
No.
Imagina, quanta gent de mitjana creieu que pot veure El Senyor dels Anillos?
Buah.
Tu vas veure
mitjana?
Sola?
Bueno, jo vaig veure una sala de cinema amb 800 persones.
Clar, aquesta no val, aquesta no val.
Aquesta no val. Compte. Però escolta, explica'ns alguna anècdota o alguna cosa. Si us plau.
Oi, jo tinc un contracte assignat. Vosaltres em pregunteu i jo...
A veure,
jo
coses que es pugui preguntar.
Però que deia, 25 milions de reproduccions. Sí. Això vol dir que jo què sé, com a mínim ho veus amb una altra persona o amb dues més, no? Així que posem que com a mínim som 50 milions de persones.
Per exemple.
El Senyor de los Anillos.
Clar,
no?
Però això...
Rings of Power.
Això és multiplicat, perquè això va ser al principi, ara ja ha passat una setmana.
Això va ser al principi. Això van ser les primeres 24 hores.
Imagina't.
Els dos primers capítols, dèiem J. Bayona, aquest divendres passat s'ha estrenat el tercer, ja està penjada la promo del quart. Jo encara, després de l'impacte dels dos primers, no m'he atrevit a veure el tercer, perquè sempre penso que no...
No, s'ha de veure. Home, s'ha de veure,
seguiré,
ja que
hem començat sí,
la sèrie.
Seguiré.
Quan... A tu et van agradar, els dos primers capítols?
A mi, jo encara estic... Encara de tant en tant, em venen imatges al cap.
Com a mi. I a tu et van agradar?
A mi em van flipar.
I quant temps?
No, és molt curiós, no? Perquè treballes en un... Jo, és que, clar, jo he treballat en la sèrie i per mi és molt difícil de separar el que estàs veient com a ficció amb el que vas viure tu, mentre estan fent la sèrie, no? Llavors, quan jo veig, per exemple, jo estic veient a la reina dels nans que està fent una abraçada a l'Elrond, i la veus molt petiteta perquè és un nan i l'Elrond és molt gran i la veus d'esquena, clar, jo sé que aquella actriu és una nena petita amb una perruca, llavors jo estic veient aquesta nena petita amb una perruca i estic rient, no? Em costa una mica seguir la ficció perquè jo m'estic recordant del rodatge que era una nena petita amb un perrucón que ho flipes.
Carlos, mira, ara que estàs parlant del rodatge, és cert, no?, que us va enganxar... La pandèmia us va enganxar pel mig, si no m'equivoco.
Però això ja és així, no? I el meu programa ja s'ha
anat
a...
Efectivament. Res, uns segons, però... Vale, clar, vale. Va passar això. Què us passa pel cap en el moment en què dieu, mare meva, ara aquesta pandèmia, què hem de fer, aquest rodatge de tants milions? Com ho vau encarar, això, Carlos?
Amb prudència. No, amb prudència. Nosaltres estàvem rodant, portàvem... Sembla que era com... Era el principi del rodatge, portàvem com dues... Igual portàvem dues, tres setmanes portàvem de rodatge i arriba el Covid.
Wow.
I arriba el Covid a Europa, perquè a Nova Zelanda mai va acabar d'arribar el Covid. Llavors arriba el Covid a Europa i es va prendre una molt bona decisió per part de tothom, dels productors, tothom qui manava allà, que van dir nosaltres no podem estar aquí. Eren 1.500 persones treballant tota la producció i només el rodatge érem com 500 persones i vam pensar, no podem estar 500 persones aquí els uns amb els altres i que el Covid està per aquí pol·lulant i no sabem quan arribarà a Nova Zelanda. Llavors es va parar 5 mesos perquè la idea durant la producció era fer el primer capítol i el segon, que eren els que feia el Jota. I després d'aquests dos capítols ja pensàvem parar durant 5 mesos. Llavors van decidir, mira, fem una cosa, pararem entre el primer i el segon i aquesta aturada que teníem pensada de cara al tercer ja no la farem. I va ser una decisió superencertada per tot, perquè a més vam tenir molt de temps per treballar en el primer i el segon capítol, 5 mesos més per treballar, clar. I ja crec que això es nota a la sèrie.
En Jota farà més o no? Farà...
No, en principi no.
En principi no, eh?
En principi ara mateix està corrent a La Sociedad de la Nieve, que és una pel·li que també... Ja parlarem també. Ja vindré un altre dia a fer una secció.
Tu fes la secció de música i nosaltres et preguntem.
I l'excusa és... Puc explicar una anècdota del primer dia? Ja sabeu que el Carlos Bayona està amb nosaltres aquesta és la segona temporada que té una secció de música, eh? El Carlos aquí, cada 15 dies. Que ara parlarem del que li agradava a la reina Elisabet II, però el primer dia que va arribar el Carlos, jo me'n recordo que va dir, jo tinc un germà que fa cinema. I jo em vaig quedar com Olga mirant-lo i dic, ah, sí? Dic, home, què m'estàs dient? Qui no coneix a J. Bayona, no, Carlos?
O sigui, tu és...
No, home, no, sí, obvi que el coneixia, no? Però ostres, a mi em va encantar, no?, amb aquesta humilitat d'alguna manera, no?, com ell parlava del seu germà, no?, m'agrada moltíssim, Carlos.
És el meu germà, no sé, jo què sé, el germà del Messi no parlava del Messi com si fos el Messi, suposo, parlava com si fos el seu germà, no sé, és natural.
Pots parlar de música?
Sí, clar, i després, si teniu alguna pregunta, me la feu i però bueno, jo venia aquí a parlar de mi llibre.
Vinga, va, doncs posem música. Escolta, llavors, explica'ns una mica quin era el sentit musical, no? Perquè a Elisabet II li agradava. Quin tipus de música li agradava, Carlos?
Bueno, clar, quin tipus de música li agradava? Primer de tot vull dir-vos que és una reina com molt musical. Ella va néixer, em sembla que va ser el 1953, ara... No, el 1906.
El 26.
El 1926. I va començar a regnar el 1953, pot ser, això?
Sí.
No estic equivocat.
Sí, sí,
durant
que
el seu regnat, dotzenes de noms importants de la indústria musical van ser honrats amb això que li diuen la excel·lentíssima Orden de l'Imperio Britànico, no? I van ser molts músics els que van rebre aquest premi, no? Els Beatles, per suposat, Bob Geldof, Cliff Richard, l'Elton John, Lani Lennox, Elvis Costello, finalment dels últims eren la Adele o el Ed Sheeran, però és molt curiós perquè hi havia músics que no van voler aquest reconeixement de la reina. Per exemple, el David Bowie que entre l'any 2000 i 2003 van estar intentant donar-li aquesta Orden del Mérito. I el David Bowie va dir, a veure, això per què serveix? Això no serveix per res, no vull aquest premi. A més, un premi que no em serveix per res. Amb això no vaig al metro i deixo de pagar el metro, no? Doncs el David Bowie no va voler aquest premi, no? I uns altres que tampoc han volgut aquest premi és curiosament el George Harrison, un dels components dels Beatles, perquè els Beatles ho ha rebut com a banda. El Paul McCartney va rebre aquest premi,
sí.
Però i 3 anys després li van donar al George Harrison i el George Harrison va dir que no el volia. I jo m'estava preguntant per què va dir que no el volia
i per què exacte.
Jo crec que
per què?
La meva teoria, sí, és que li van donar al Paul McCartney i a mi li donen 3 anys després.
Va dir que ell segon no.
Ara me lo vas, ara me lo vas, ara me'l donaràs? No, ara no me'l dones. Ah.
És que, Carlos, és que em sap greu.
L'actualitat s'impone, no?
Clar, és que avui... cap de contingut ens està dient, però escolta, teniu a Carlos Bayona a l'estudi, li heu de preguntar pel senyor de los... Que és molt interessant el tema que ens has escoltat avui.
Ja veig que esteu superinteressades en la reina.
Gaire sabotejar la secció i volem saber més coses del senyor dels anells, sí. Els anells del poder, que déu-n'hi-do el títol aquest tan llarg.
Pregunteu.
Quant temps s'està per triar tots els actors que formen part els principals, perquè al final el primer director de la sèrie, que és en J. Bayona, és qui determina com seguirà aquella sèrie.
Jo crec que gairebé un any. Nosaltres, quan vam començar a treballar la sèrie, va ser a Barcelona, llavors podem dir que...
I quan va ser? Quin any?
Que Barcelona és la ciutat on va néixer una mica el Senyor de los Anillos. Nosaltres vam començar a currar a Barcelona i ja es feia tot, es feia a la vegada, es feia càsting, ja es planificava visualment com seria la sèrie. I
això era 2019, 2018?
Això era, clar, comencem a rodar 2020, això era ja 2019.
Però quan us van fer l'encàrrec? Quan vau saber que seria?
M'encanta que em pregunteu en plural. A mi no, jo estava currant pel Jota i l'encàrrec és pel Jota Bayona, però... I això, em sembla que ja ho ha explicat, no? Em sembla que érem molt fans de Lo Impossible, el Patrick i el JD, que són els showrunners, ells eren molt fans, i van tenir una entrevista a Los Angeles amb el J i la Belén Atienza, que és la productora, i el J i la Belén Atienza els hi van encantar els showrunners, perquè són una gent supermaca, superculta, pots parlar no només de cinema, que saben tot de cinema, sinó que pots parlar de literatura, pots parlar de teatre, pots parlar de tot amb ells. I a més, com a curiositat, el JD, que és un dels showrunners, parla perfectament el castellà. No només que parla perfectament el castellà, parla perfectament l'anglès, perquè és americà, però parla el castellà, parla l'alemany, parla el francès i
és ben curiós en americà.
I és ben curiós en americà, no? I ja et diu molt de com són els showrunners, que són, jo els conec personalment i són un encant de persones.
Escolta, i ara que la Olga et preguntava pels actors que intervenen en aquesta sèrie d'Amazon Prime, clar, hi havia la possibilitat que repetís algun actor de la pel·li
Saps què passa? Que el que s'està explicant a la sèrie passa com 5.000 anys abans.
Sí, però, per exemple, hi havia algun personatge que sí, que no? Que...
Sí, tenim l'Elrond i la Galadriel, que surten a les pel·lícules, però són elfs, i els elfs viuen milers i
són
milers
eterns,
anys.
Sí.
I llavors...
S'ho poden permetre.
L'Elrond i la Galadriel, que com el Jordi Hurtado, que podria haver sortit a la sèrie, però no va sortir el Jordi Hurtado, viuen sempre, viuen per sempre. I apareixen joves. A la sèrie passa com 4.000 o 5.000 anys abans de les pel·lícules, uh-huh. I ells apareixen, el Galadriel i l'Elrond, apareixen a la sèrie i apareixen joves.
Clar, i per tant ja es
I els interpreten la Morfydd Clark, que és una nena deliciosa, i fa una Galadriel espectacular, i el Robert Aramayo, que és un actor com la copa d'un pino, també.
Escolta, i com és un rodatge?
Ara us explicaré una cosa. Quan vam parar el rodatge, tothom ens van quedar per allà, per Nova Zelanda i tal. El Robert Aramayo és un tipus espectacular que els 5 mesos que vam aturar per rodar, per deixar de rodar, sí. Se'n va anar a les granges de Nova Zelanda a treballar perquè el donessin per menjar.
Ah, sí?
Un tipus que ja havia treballat a Mindhunter amb el Fincher i tal, sí. I se'n va anar per Nova Zelanda a treballar a granges.
Es va buscar la vida, no? De dir, bueno, ara aquest
ja que estic aquí, bueno, em puc trobar amb 5 mesos lliures.
A treballar, a donar de menjar als porcs i a una granja, no?
I com s'organitzen?
Ara, un tipus espectacular.
Deies 1.500 persones?
Sí.
Què dormiu? En lliteres? De 10 pisos?
No, hi havia molt de local i després hi havia un servicio de alojamiento ja que et posava una casa o et posava un hotel o... No sé, jo no ho vaig preguntar.
Però
això no ho vaig preguntar.
No, és que moure 1.500 persones...
Tu has viscut, o sigui, va a un rodatge d'aquestes magnituds, va tot al mil·límetre, no? O sigui, com és el dia a dia d'un rodatge?
Doncs t'aixeques molt d'hora i te'n vas al llit molt tard.
Molt d'hora són les 6?
Sí, a més, nosaltres al J.I. ens aixecàvem a les 6 perquè igual començàvem a rodar a les 7:30 o les 8, teníem la cita i nosaltres anàvem abans al gimnàs. I anàvem abans al gimnàs que ja s'ha de tenir...
Home,
s'ha de tenir moral, ganes.
Doncs anàvem al gimnàs, fèiem la nostra classe del gimnàs i ara anàvem al rodatge. Com te quedes?
Déu-n'hi-do, sí.
Impressionada.
I fins a quina hora podia acabar el rodatge?
Clar, és que depèn.
Depèn de l'escena, no? També, depèn. Suposo.
Eren jornades de 10 hores i un dia... Clar, igual un dia estaves... et citaven a les 5 del matí perquè havies de rodar com sortia el sol i un dia estaves fent nits i començaves a rodar a les 2 de la matinada. ¿Podem hablar de mi libro?
Vinga, va.
Quin boicot, eh?
Quin canvi.
És que, a veure, Carlos... aprofitàvem que tens aquesta secció i hem dit, home, pregunta-li, no? Olga, és que si no t'haguessin preguntat sobre els Anells del Poder. Tenint a...
Doncs què estem escoltant?
A la meitat de la
Bayona. Què estem escoltant?
Home, Ava.
Ava. Quina cançó?
Dancing Queen.
Perquè avui estem parlant...
De la reina.
De la reina. Una reina que, a més, li agradava ballar.
Ah, sí?
I que aquesta és, curiosament, la cançó favorita de la reina. No ho sabíeu, però aquesta és la cançó favorita de la reina, que és un fan d'Ava. De fet,
no ho sabia,
alguna vegada va anar a algun concert d'Ava. I aquesta és la cançó de la reina, perquè ella deia que era la reina i que li agradava ballar. I que aquesta era la seva cançó.
Home, ho té tot, no? I el títol ho diu tot,
clar,
no?
Clar, costa saber, eh? L'altre dia hi havia l'article del John Carlin que deia que era molt difícil saber què li agradava o no li agradava la reina, perquè era com molt... Clar, no havia mostrat mai preferències, però amb això no s'havia pogut resistir.
Jo, investigant una miqueta, he trobat que era molt fan de Wagner, de la música clàssica, i era molt fan de Wagner, que era fanàtica de la gaita, de la gaita, i que... Jo, igual un dia estava escoltant Lèvia, saps? Era fanàtica de la gaita, i que va créixer escoltant teatre musical.
Home, doncs per tant, a Londres, no? Tenia una gran varietat de teatre musical, hauria d'estar contenta.
Clar, si és de Londres, anar-hi de tant en tant. Doncs va créixer escoltant teatre musical. I aquesta, curiosament, el Dancing Queen d'Ava, era la seva cançó favorita. Voleu que escoltem unes quantes cançons que tenen una mica a veure amb aquest tema de la reina? Doncs posem la següent, va.
Dreaming of the queen.
això que estem escoltant és Dreaming of the Queen. Estic somiant amb la reina, que diuen el Neil Tennant i el Chris Lowe, que si hi ha un grup britànic per excel·lència és Pet Shop Boys, amb la seva flama britànica, el seu humor britànic. I en aquesta cançó, que he investigat una mica i ho destaquen bastants diaris, destaquen aquesta cançó, que és una cançó on de l'any 1993, on el Neil Tennant i el Chris Lowe fan una mica de fantasia com seria prendre un té amb la reina i amb la Lady Di. I aquesta lletra de la cançó parla del Dreaming of the Queen. Jo crec que mai van arribar a prendre un té amb la reina, no ho sé.
I el Paddington fa quatre dies el va prendre.
Sí. Però sí que és veritat que la monarquia britànica, amb això, no? Tan conservadors, no? I que semblen, però és veritat que amb l'art, no? Tenien com una relació superestreta, no? Vull dir que sempre que estaven com lligats, no? Els artistes del moment, vull dir que no era estrany veure, o per exemple, m'ha vingut al cap, no? Mr. Bean mateix, no? Com també hi ha una escena, no sé, que vull dir que la monarquia britànica amb això, són moderns, no? Tenen aquest punt, no, Carlos?
I com molt britànic, no? Perquè tu, quan veus el Mr. Bean, més britànic el Mr. Bean, no?
O les Spice Girls, per exemple.
Les Spice Girls, o a cada estrena de James Bond, que no hi ha res més britànic que el James Bond, tu podies veure la reina, i la reina ha conegut a tots els James Bond, òbviament, perquè va néixer abans del James Bond, podríem dir, no? Doncs sí.
Vull dir que sobtaves el que deia la Olga, no? Que veies la reina amb aquest posat més fred, potser, no?
La rectitud.
Sí, sí, amb distància, però alhora, no?, es deixava portar per l'art.
Sí, bueno, jo crec que tenen uns assessors molt bons, no? I saben que han de donar aquesta imatge, i a més estan recolzant la cultura britànica, no? És el seu treball, no? Reforçar la imatge de Great Britain i la cultura és molt important en un país.
Clar, a veure, és que si parlem de Regne Unit, què ha de sonar també avui? Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine. Ja està, aquesta l'hem escoltat sencera. És una cançó dels Beatles,
quan
de
l'any 1969, que dura 25 segons, i el Paul McCartney, en aquesta cançó, està parlant de la reina i li diu que no parla molt, però se li veu que és una tia guai, que és cool, i acaba amb una frase que diu someday she's gonna be mine, o something like that. Una cosa com aquesta, no? Sí. Diu que algun dia serà meva, no? I és molt curiós que l'any 2003, amb un jubileu d'aquests de la reina, el Paul McCartney en directe li va cantar aquesta cançó. Va ser per la celebració dels 50 anys del tro de la reina, i li va cantar aquesta cançó, que és una mica una picada d'odiet, no?, que estava intentant lligar amb la reina, no? I hem escoltat aquest artista que li agradava molt, que els hi van donar al Paul McCartney, li van donar l'ordre del mèrit de l'Imperi Britànic, els Beatles li van donar, però hi havia un artista...
Què?
Hi havia un artista que la reina no el suportava.
Ah, qui era?
Pausa dramàtica. Era aquest.
Ai.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant of I.
Estem escoltant la veu de...
Home.
Mick Jagger.
Què va fer el pobre...
El vocalista dels Rolling Stones, i l'enemistat del Mick Jagger amb la reina ve de lluny, perquè la seva satànica majestat, el Mick Jagger, va tenir un romanç amb la germana de la reina, la princesa Margarita.
Però això és real? Sí,
i això, això o és real o he mirat a una pàgina web que me l'està...
Però aquesta setmana...
Que me l'està jugant ben fora.
Que hem vist moltes coses de la família reial. Sí. Vaig veure un documental que parlava justament de la germana, que tenia una relació amb un senyor que era 16 anys més gran i que el van fer fora 2 anys del país. Quan va tornar, al final ella va haver de fer una declaració dient que no es casaria amb ell. I sembla ser que no va ser el primer.
La informació que jo tinc és que ella era nòvia d'un fotògraf famós.
Exacte. De fet, es va casar, crec, amb el fotògraf, la princesa Margarita.
Va ser el triat.
Sí.
Anthony Armstrong Jones, uh-huh, és el nom del fotògraf, però ella també va tenir una... ella va conèixer en una recepció de l'embajador, aquestes on treuen bombons, saps?
Sí.
Ella va conèixer el Mick Jagger i van tenir una història. Van tenir una història que va durar i que els diaris anglesos, saps?
Van treure suc.
Van treure suc. Els seguien fins a la casa que ella tenia al Carib i clar, era una mala influència això per la germana de la reina, i es veu que mai li va poder perdonar això a la reina. I aquesta cançó, que es diu Lady Jane,
va dedicada?
Es diu que està dedicada pel Mick Jagger a la germana de la reina.
Ostres.
I continuant
amb el Senyor dels Anells.
Continuant amb el Senyor dels Anells, que jo he venido a hablar de este libro ya finalmente. Què voleu saber?
Mira, va, és que ara ja ens queden pocs minuts.
Vinga, va.
Carlos, ja volem rematar aquesta secció que avui has vingut a parlar de la música que li agradava a la reina Elisabet II, però al mateix temps també és d'interès, no? Podríem dir internacional.
I tant.
Vallejo, preguntar-te pel Senyor dels Anells.
Una sèrie que no sé si ja has vist sencera, tu, o només havies...
No, jo només he vist els capítols que s'han emès.
Se sap ja, que va dir l'altre dia en J. Bayona, que seran 5 temporades.
La intenció és que siguin 5 temporades. Sí.
O sigui que podria ser que potser més endavant ell torni a,
clar,
a dirigir...
Clar, home, l'experiència va ser boníssima i la relació amb els showrunners és molt bona i si sí, el calendari
ho permet
no?
Perquè ara mateix,
encantats. I a més ara s'estava rodant aquesta primera i segona temporada, es va rodar a Nova Zelanda.
Sí.
No, mentida. Aquesta primera temporada s'ha rodat a Nova Zelanda i la segona temporada s'ha traslladat a Londres. Llavors, és una mica més fàcil.
És més senzill.
No? Uh-huh. Més senzill, perquè una de les dificultats d'estar rodant a Nova Zelanda és que Nova Zelanda és el país que està lluny de tot arreu. No hi ha cap país que estigui a prop de Nova Zelanda. Potser el país més proper era Austràlia i estava a 3 hores en avió.
Escolta, com és aquella pressió? Perquè ara em ve el cap, no?, de dir, ostres, els Anells del Poder, que per cert podeu veure a Prime Video, no?, aquesta pressió de dir la pel·lícula és una gran pel·lícula, no?, i el fet de rodar aquesta sèrie, com heu viscut això vosaltres? Teníeu molta pressió?
Bueno, amb això...
Sobretot per la crítica, no?, el que podria dir la crítica.
Clar, amb el Jota la pressió mai t'has de posar a pensar que estàs fent una sèrie que val mil milions de dòlars. Tu el que estàs fent és un treball i vols que el teu treball sigui el millor possible. I també vull dir que és una mica fals això de que és la que és, sí que és la sèrie més cara de la història, però això no vol dir que tu tinguis aquests mil milions de dòlars per fer la sèrie, perquè clar, només em sembla que sé que només comprar els drets per fer la sèrie ja són com
ja és un pastor,
200 sí, sí, o 250 sí. milions de dòlars. Llavors, aquests 200 o 250 milions de dòlars no és uns calés que tu puguis aprofitar per comprar una perruca per la sèrie, saps? O per fer això, aquests 200-250
s'han esfumat.
El primer dia ha marxat ja i no tenen res, només tens els drets per fer la sèrie, no? Llavors, si tu mires el minutatge de la sèrie, que són 8 hores, amb el pressupost que tens, si compares amb les pel·lícules, tampoc és una... No, estem més o menys amb el mateix pressupost que té una pel·lícula. Llavors, no és una bestialitat, tampoc.
Tot i així és espectacular i es nota que hi ha diners i que estan ben utilitzats, sí, perquè podria haver-n'hi molts i que fes aigües.
Hi ha un plànol, jo crec que és molt curiós, perquè hi ha un plànol que és el més maco de la sèrie, que és quan arriben a un lloc que es diu Cazadum, i tens com 3-4 plànols de muntanyes,
sí,
amb una cascada d'aigua que va caient, i tothom quan veu aquell plànol diu... Oh, que maravilla, que bien lo han hecho los efectos, no? Aquest plànol és real. Aquest plànol és un plànol totalment real.
És real,
jo
eh?
Crec que és el plànol més maco d'aquests dos primers capítols,
sí,
que és el que més dona imatge del Senyor de los Anillos, i és totalment real. No té res de digital. Llavors, per això has anat a Nova Zelanda, no? Perquè és tan maca Nova Zelanda i tant és tant el Senyor de los Anillos que i aquest plànol és el perfecte exemple, no? Un plànol que no té res de digital i quan tu el mires, nosaltres quan el vam veure per primera vegada vam dir, però esto ya tiene efectos, no, això
real,
és així.
És essència, l'essència.
És meravellós.
Bueno, mira, Carlos, moltíssimes gràcies per deixar-nos preguntar-te.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per no deixar-me parlar del meu tema d'avui.
Però espera't, has dit pel teu tema d'avui?
Sí.
I què em pots dir d'això? que, sens dubte, estem escoltant a Rosalía, que és un dels... No sé si dir el tema de l'estiu, Rosalía, aquest dispatxar que sortia tot arreu, Carlos.
Doncs jo crec que aquest, amb el del Bizarrap del Quédate, són els dos temes de l'estiu. Era impossible anar a un lloc a un altre, sí. I aquest remix avui el traurem amb el meu company de... perquè hem creat un duet, ara ens diem More Disco, More Disco DJs, estem tots els dijous a la mandanga de Razzmatazz, i hem fet aquest remix i també hem fet un del Bizarrap, si ens busqueu a SoundCloud o al nostre Instagram, l'Instagram meu que és carlosbayona2022, teniu els enllaços perquè us podeu descarregar aquest remix o el que vam fer de la cançó del Bizarrap, i aquest surt avui.
Doncs mira, fixa't, o sigui, abans, no?, d'aquesta estrena mundial, podríem dir, d'aquest remix de Rosalía.
Sí, mira,
els Germans,
Germans
Bayona.
Un fa una sèrie de mil milions i l'altre fa un remix de la Rosalía.
Moltíssimes gràcies, Carlos. Cuida't moltíssim.
A vosaltres.
Vinga, ja hem passat al punt de 2:15, amb aquest ritme frenètic que ens proposa Carlos Bayona amb el seu nou remix de Rosalía, que jo no sé, l'ha escoltat la Rosalía ja? Li heu passat o no? Això com li passareu, Carlos?
No tenim cap contacte directe amb la Rosalía, però si m'escriu li passo, no tinc cap problema.
Vinga, doncs escoltem res una mica més d'aquest remix de Carlos Bayona i agafem aquesta pausa publicitària amb moltes ganes, perquè després ja estaran amb nosaltres els doctors de l'Espai de Salut Natural per tothom.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.